I anem a parlar a Calero. Ara és moment de parlar a Calero amb Joan Rebull. Joan, benvingut. Avui...
Ben trobada, fina, ben trobada. Bon dia.
Avui reemprenem el fil del nostre programa. Tot i que en Dani s'ho va passar força bé, eh? La setmana passada.
Me va interrompre molt, va ser molt, molt dialèctic.
Al final, la cala de l'Ametlla o l'Ametlla de Mar?
L'Ametlla... Jo... Bueno, va ser una mena de proclamació romàntica, jo aniria pel canvi a la cala. De la cala, bàsicament, perquè ara diem la cala. La cala de l'Ametlla també seria potser massa llarg. Jo ho deixaria amb la cala, però bueno, la cala o la cala de l'Ametlla.
Una de les preguntes sovint que mos fan a la cala, a l'Ametlla, com se diu? Ametllencs, ametllencs,
sí,
no?
Sí.
I fan caleros? I això, d'on
sí,
surt
sí,
caleros?
Exactament. Això, el programa aquest de la xarxa, perquè diem xarxa, clar, de la Candelera, ja va començar així. Jo els hi vaig dir, bueno, per què Calero si som a l'Ametlla de Mar? No? Bueno, és l'adjectiu, diguéssim, de la cala, Calero.
El Calero s'ha anat transmetent de pares a fills, boca a boca,
molt.
I cada vegada més ara ja, a través de l'escriptura, intentem deixar petjada Calera, tot i que abans s'escrivia en castellà, no era Calero, i també s'ha fet amb un català molt normalitzat.
Molt normalitzat. Ara pràcticament els correctors ja deixen passar el masculí, perquè Calera sí que és admès, però no el masculí. És com allò d'altres, ama de casa i amo. No? Amo no el deixen passar tant, i ama sí. Fa pocs dies, en fi, el diari Ara, un dels diaris que cal llegir per mantenir un nivell mitjà de salut informativa i de pensament davant de la informació viciada i dels atacs furibunds de la majoria dels mitjans d'opinió espanyols contra la nostra cultura i política catalanes, el diari Ara, dic, apareixia un article sobre les variants i els accents de català a TV3, la nostra televisió pública, que ara també ens volen intervenir en un previsible nou i més inquisitorial encara 155. I es fa referència en l'article a alguns periodistes i professionals de renom que han fet palesa a la televisió pública, a TV3, la diversitat lingüística de Catalunya. Palesa realment visible, però de no fa massa temps, per tal com els primers anys s'imposava a TV3 la fonètica del català central de manera clarament exclusiva i excloent.
Amb la bona causa de la normalització del català,
això sí,
però amb l'efecte col·lateral de silenciar els altres accents, perquè Catalunya no és només l'accent estàndard barceloní, sinó que també l'enriqueix, no?, aquesta varietat.
Molta varietat al llarg dels països catalans. Aquí vull fer un incís, parlant de tu i de tots els dos companys, perquè els professionals de la ràdio, en aquest cas del poble, teniu l'honor de parlar amb la nostra llengua, la nostra parla, el nostre accent, i a la vegada la responsabilitat de fer-ho, perquè és evident que juntament amb l'escola i la família probablement sou el mitjà de comunicació, almenys del so, de la música, que és molt important, de la música calera.
Moltes gràcies, Joan.
Un dels noms que l'autora de l'article va traure al seu escrit és el de la nostra Fàtima Llambrich, de forma tanmateix un punt errònia, perquè la identificava amb la parla tortosina, que no és cert que no parla tortosí.
Però
parla...
mos ho solen dir.
Sí.
Mos ho solen dir.
Bueno,
aquests de Tortosa... Ells...
Com veuen que som de la comarca, pensen que hi ha una unitat lingüística, i no la hi ha. Sempre en altres, aquí m'he insistit moltes vegades, nosaltres som de la Franja, Perelló, Rasquera, Mora, Lleida. Bé, deixem-ho estar. En Cabat, ella parla calero, però en Cabat... Dispensem a l'autora, doncs, que no tingui aquest nivell tan precís d'informació, i en tot cas celebrem que es va afirmant cada vegada més la fama que està agafant la nostra Fàtima en el món de la comunicació i de la literatura catalanes. I vaig apartar per un moment els ulls del diari i vaig pensar, vaja, lo calero està present a TV3 per obra i gràcia d'una periodista, d'una escriptora, d'una dona calera. Doncs bé, la setmana passada, en acabar de gravar el programa amb l'ajuda de Dani, que has fet una referència al començament, que em va fer de contrapunt dialèctic a la meva crida a restituir de manera oficial el nom de la cala o de la cala de l'Ametlla, vaig preguntar-li quants programes em restaven fins a la veda parcial telefònica de l'estiu, fins a Sant Pere, no? Fins a això,
sí, setmana de Sant Pere.
Era una pregunta interessada, perquè després de gairebé, no sé si hem fet 18, 20 dilluns, ara, de Jo parlo, Calero, ja em sento exhaurit de recursos. No és que s'hagin esgotat tots els temes gramaticals a tocar, però recelo que un plantejament excessivament acadèmic aniria en contra del projecte inicial del programa, que era de caràcter divulgatiu i centrat en la varietat de localismes i vulgarismes propis nostres que han tractat realment, abastament, amb molt d'abast, al llarg d'aquests redes mesos.
Sempre mos queda el recurs de la columna d'internet del Jo parlo Calero per anar refrescant paraules i expressions nostres que es van quedant tèbies i seques, i també podem buscar, com abans comentàvem a Mirco Tancat, alguna cançó, com és el cas de la Farola, de Miquel del Roig, en què trobem moltes paraules que són caleres al 100%.
Tots són expressions culturals, en definitiva. I bueno, no hi ha dubte de que Miquel és... Jo dic que la Farola és l'himne del poble. Diu que hi ha un himne, que jo no el conec, no el tinc après, però jo penso que l'himne del poble és la Farola. Un cop escanejat el calendari, se m'informa que és qüestió de 5 o 6 setmanes l'espai romanent per acabar el cicle dels meus programes, que dedicaré cada setmana, dedicaré a comentar cada un d'aquells, la persona i l'obra d'algun dels nostres escriptors i escriptores actuals, que pel seu treball professional o per la seva dedicació literària o investigació històrica dignifiquen i donen a conèixer el nom de la cala i ens deixen un llegat inestimable de memòria cultural històrica calera. No sé quin ordre posaré, però crec, i a més crec que no els podré arroplegar tots en aquest espai curt de temps, però també imagino que ja algú més endavant s'encarregarà de ressaltar el treball de tots aquests lletraferits, caleros i caleres tan especials. Doncs bé, anem per feina. Vaig pujar a la biblioteca de casa, la tinc al pis a dalt, i d'un dels prestatges poblats pels llibres dels escriptors caleros vaig escreure La cala filla del mar, un llibre de Ramon Margalef i Benaixes. I aquí tenim a Ramon, amb qui he tingut experiències culturals comunes, i especialment en l'època de Plors i Rialles, que era un grup de teatre. En una etapa de dinamisme teatral, als anys 80, ja estem lluny, que es podria considerar precursora de l'actual grup teatral de la Sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Per cert, crec recordar que el nom del grup Plors i Rialles va ser creació del propi Ramon Margalef. Li recordo l'actuació apassionada posant-se dins de la pell del protagonista Manelic de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, representat a la sala amb èxit de públic. Recordo que també que en el muntatge dels decorats dels Pastorets ja fa anys em va ajudar en algunes fases a pintar elements decoratius. Ja anys enrere m'havia ensenyat quadres pintats per ell.
Qui no coneix a Ramon aquí a la cala, actor, pintor, historiador, poeta, de tot una mica pel fet que els escenaris i també la pintura actualment ho ha abandonat una miqueta, o ha sigut ell qui els ha marginat en aquest moment actual?
Té més publicacions, veritat, a part de la cala, filla d'on Barba.
Sí, va publicar un de Cales i platges, on ell ficava uns poemes molt bonics al costat, i un altre també que parlava d'un passeig per la cala. Havien fotografies, dibuixos de racons, i ell posava aquests poemes, crec que el 2000 i algo. 2005.
Editats per el Departament de Cultura de l'Ajuntament,
mm-hmm.
No?
Sí, sí.
Molt bé.
Són interessants.
Ramon es comporta bé en la prosa i en l'assaig, però em fa l'efecte que Ramon, per damunt de tot, es considera un poeta. Segur que tindrà calaixos plens de documentació i papers literaris que podrien dimensionar encara millor l'aportació que ha fet a la cultura local. Però avui vull centrar-me en aquesta aproximació històrica que va escriure La cala filla del mar, sobre les societats caleres de pescadors, anomenades també pòsits, i definitivament anomenada Cofradia de Pescadors.
Va estar treballant a la Cofradia de Pescadors com a administratiu un temps. En Ramon també va ser pescador i tenia predisposició personal i afectiva i proximitat a la informació sobre aquest tema, sobre la mar.
Encara treballa, no, el pòsit, no, el Ramon? No ho saps? Ah, no? És igual, no ho sé. En el seu moment, de tota manera, i de manera carinyosa, ja li vaig retraure que en el títol del llibre renunciés a la manera femenina calera de referir-se a la mar, decidint-se per la forma masculina, la cala, filla del mar. Però, en canvi, ja des de les dedicatòries i pròlegs de les primeres pàgines, els calerismes salpebren un text català prou normalitzat. Desconeixo quina supervisió i correcció de text van aplicar al manuscrit els editors de l'obra, tot i que les inevitables errates que hi ha en tots els llibres s'han de contextuar en uns anys encara tendres en la fixació del nostre idioma. L'obra sortia a la llum el 1988.
És a dir, que l'obra ja complix 30 anys.
30 anys,
30 anys d'aquest llibre, La filla del mar, aquest 2018.
Com passa a tothom, estic segur que si Ramon ara la rellegís i la reescrivís, introduiria canvis i modificacions, o es ratificaria en moltes de les definicions que té.
Podem llançar aquesta idea. Als 30 anys pot fer una reedició d'aquest llibre.
Podria fer-lo.
Una mica arreglat.
Es veu, Ramon, en l'obligació de fer una introducció general d'història antiga del territori de la Cala, encara inexistent la Cala, en aquesta vasta franja del desert d'Alfama, de la qual potser hagués pogut prescindir. Doncs, a part, parla de l'ordre de Sant Jordi d'Alfama. Incomprensiblement, els correctors deixen passar una i altra vegada l'erroni terme ordre en compte del correcte ordre. On insisteix també en aquesta introducció, al final ja, en el topònim La Cala de la Merla. Actualment, això de la Merla ja està desacreditat per tota l'abundant documentació històrica i anàlisi crític que ens ha portat el nostre historiador, Xavier Figueres.
El cos principal del llibre està format per l'estudi i també per reflexions sobre les antigues i sovint antagòniques dues societats de pescadors que van existir aquí a la Cala al llarg dels segles XIX i XX, fins que la guerra i el franquisme les van anul·lar amb la instauració que va instaurar una sola confraria de pescadors i que va agrupar a tots, amos i mariners. És així, Joan?
És així, és el corporativisme encara medieval, això, perquè jo recordo que aquí al poble vam intentar fer, quan jo estava una mica posat també en qüestions polítiques i a l'Ajuntament, vam intentar fer unes eleccions sindicals i no va ser possible. Vull dir, aquí, per dir-ho així, amos i mariners dins d'un cos, ja en dic, de cofradia corporativa, doncs feia quasi bé impossible la dinàmica sindical. En tot cas, no vull ara entrar en aquest tema. El llibre se'n surt sovint del relat històric. Vull dir, no és totalment un llibre d'història, perquè s'enriqueix amb aportacions anecdòtiques, gastronòmiques i folklòriques que el fan atractiu, realment. I precisament és en l'apartat versos, on Ramon ens descriu una munió de versets, probablement alguns devien ser cantats, en què es reflecteixen picabaralles enversades, tal com ell les defineix, i escenes i personatges també d'èpoques passades, que es fan una mica incomprensibles als caleros del segle XXI si no s'expliquen. Tu m'ho estaves dient abans, vull dir, quan posarem doncs, aquí a la veu, a l'emissora, aquest tipus de versos, aquest tipus de literatura antiga, versada, caldrà explicar-ho, perquè avui dia ja anem perdent una mica el fil.
Com l'altre dia que estàvem parlant del brut, de baix.
Exacte, que... molt bé. Ara que això de la posidònia està tan de moda. Em deia l'altre dia a l'Ester, m'ha dit el meu home que li digues a Joan que això de posidònia que ho deixen ja de costat, que això són algues. Jo dic, bueno, el nom normal i vulgar són algues, però el nom tècnic, el nom científic és posidònia. A veure, n'extrauré una estrofa, una del versari de Ramon Margalef del llibre Catalunya, filla del mar. La Cala, filla del mar. N'extrauré una estrofa que es refereix a la competència que existia entre els patrons, encara ara, però entre els patrons calerosos a l'hora d'agafar peix. És a dir, per a totes les altres estrofes, consulteu el llibre, aneu al llibre de Ramon i disfrutareu de veure tota aquesta expressió versada de la cala antiga. La que em refereixo és la següent. Bugarró matarà peix, tant si rascla com si riscla, però els pinxos de la cala seran nas i torrevisca. Me fa gràcia aquesta estrofa perquè té molt a veure doncs, a la nostra parla calera. Rasclar i risclar. Són dues formes... Ho vaig buscar al escenari perquè dic, igual és una manera així eufònica, una manera onomatopeica, que diem, una manera de que el versador s'ha inventat dues paraules. No, però rasclar i risclar són dues formes de dir el mateix. Aplanar, enterrossar un terreny arrossegant un rascle. Sembla, doncs, que és una aproximació a l'arrossegament del bou pel fons de la mar. El vers és potent i bonic, tant si rascla com si riscla. L'ús de pinxo també, però els pinxos a la cala seran nas i torrevisca. L'ús de pinxo, arcaïsme freqüent en temps passats, amb significat de valent i presumit, de xulo, diríem ara.
Si va pinxo, sí. Mira'l si surt pinxo.
Em pensava que era un pur castellanisme, però no, el nostre diccionari també l'admet.
No és una tapeta de les que anem a fer, eh?
Ah, no.
Completament diferent.
Encara que pinxo en castellà també significa sí, xulo. Sí, nas i torrevisca eren dos patrons que se la picaven, que, com diem aquí al poble, eren dos patrons que devien ser molt bon mariners perquè tenen fama. Jo a mi m'ha vingut, de part també de mon pare, Nas i Torrevisca, eren dos molt bons pescadors, antics pescadors del poble.
I era sovint també, Joan, abans, en el que parles, fent referència al pique, no?, entre els patrons, anar a buscar els xiquets fent la llista de les barques, a veure quin peix havia agafat més.
Això ho recordo jo perfectament de jovenet, sí, ja ho crec. I no, inclús la meva dona, que va començar a l'escola del Pòsit el primer any de vindre aquí de Barcelona, recordo que els xiquets encara anaven els alumnes encara anaven baix al Pòsit, a baix al pes, a buscar els papers, que els hi daven l'administratiu de torn dels que estava a la bàscula.
De la bàscula, lo que pesava la bàscula. Avui en dia també pot ser impensable que tothom sàpiga el que guanyeu un. Què heu fet? La pregunta, què heu fet?
Però era popular.
Trobar un que venia de la llum. Què heu fet avui? Suposo que encara es fa, no ho sé.
Clar, potser era informació, que ara diríem informació privada, no? Però acabat s'adonava.
Acabem, anem acabant. Molt bé. Joan, i com acabem avui?
En un pensament de Ramon Margalef, que tanca el seu treball a la cala Filla del Mar amb una nota afectuosa, amb una declaració d'amor al seu poble, tot dient que amb el llibre va voler retre un homenatge a tanta gent de la mar que abans, més que no ara, afrontava el risc de navegar amb falutxos de vela que mossegaven l'aigua, aquesta imatge és seua, és de Ramon, mossegaven l'aigua per guanyar-se la vida. Ramon Margalef i Benaiges, un escriptor i un poeta calero.
Joan Rebull, moltes gràcies, un plaer, com cada setmana, per la Calero aquí, a la Cala Ràdio.
Molt bé, fina.